El PSOE i Esquerra han tancat un acord per al traspàs de Rodalies. Es tracta d'una de les carpetes pendents per arribar a un pacte global sobre la investidura de Pedro Sánchez. Els republicans asseguren que el document pactat fa referència a un traspàs integral per fases i inclou vies, trens i també recursos. De fet, que hi hagués un traspàs integral era una de les condicions que va posar Esquerra al llarg de la negociació i que el partit no pensava rebaixar. Amb la llei d'amnistia acordada i el traspàs de Rodalies encara s'encarrila més un acord entre socialistes i republicans per permetre, com dèiem, la investidura de Sánchez. En aquest sentit, i pel que fa a l'amnistia, el diputat de Sumar, Enrique Santiago, ha afirmat que l'acord sobre la llei d'amnistia pels encausats del procés respon als esforços de totes les parts per enterrar un conflicte polític. L'escoltem.
L'amnistia responde a unos esfuerzos por todas las partes para enterrar un conflicto político. Es algo de lo que toda la sociedad española debe enorgullecerse y, si no enorgullecerse, por lo menos mostrar tranquilidad, porque eso significa que un conflicto que ha sido tan complicado, que durante tantos años ha enfrentado tanto a los españoles y las españolas, va a quedar definitivamente enterrado y vamos a abrir una nueva fase de construcción entre todos los territorios del Estado para mejorar la calidad de nuestra democracia y la calidad de vida de todos los españoles.
Amb tot, el PP ha registrat una reforma del reglament del Senat per allargar al màxim la tramitació de la llei d'amnistia a la Cambra Alta, on té majoria absoluta. I en marxa un operatiu policial al Camp de Tarragona contra una banda dedicada a les estafes. De moment hi ha hagut escorcolls en diferents municipis i no es descarten algunes detencions. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
Des de les 7 del matí, una operació policial conjunt de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil es troba escorcollant diferents punts del Camp de Tarragona amb l'objectiu de desarticular una banda criminal dedicada a les estafes. De moment s'han fet 7 entrades en domicilis de la Riba, a Coma-ruga, al Vendrell i a Reus. També a Tarragona, on s'han fet 4 entrades, entre les quals a un habitatge del carrer Ramon i Cajal i al barri de Sant Pere i Sant Pau. La policia ja avança que la investigació, que es troba sota secret d'actuacions, preveu detencions relacionades amb delictes informàtics.
I els Mossos d'Esquadra han desallotjat la seu de Vox a Barcelona aquest matí després de rebre una amenaça de bomba. L'avís s'ha rebut per una trucada telefònica prop de les 12 del migdia. Precisament avui hi havia programada una reunió amb el secretari general del partit, Ignacio Garriga, a la seu, que s'ha suspès finalment. Segons Vox, a la trucada els han alertat que la bomba explotaria en mitja hora i han proferit insults i amenaces al partit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous, 2 de novembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dijous 2 de novembre, un dijous una mica estrany després del festiu d'ahir que es va aprofitar per disputar moltes competicions. Avui la repassarem començant per la primera ronda de la Copa del Rei en la nit històrica que va viure Rubí plantant-li cara a un dels equips de més copes, l'Athletic Club de Bilbao. Les eliminacions, malgrat el bon paper de Badalona Futur, Manresa i Europa, la decepció del Nàstic, que va caure contra un rival de categoria inferior, la sorpresa del Terrassa, que continua endavant després de desfer-se d'un segon Albacete, mentre que Espanyol i Girona van fer els deures, no sense dificultats, tots dos. Molt futbol, però també bàsquet, handbol, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el César Martínez. César, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, 3 dels 8 equips catalans passen ronda a la Copa del Rei.
Són el Girona, l'únic català de primera que ha disputat aquesta primera ronda i que va superar, no sense dificultats, el Sant Roque de Lepe, de segona federació, per 1-2, amb un golaç de Savinho al descompte. El Terrassa, que va donar sorpresa eliminant l'Albacete, de segona divisió, dues categories per sobre, després de guanyar 1-0 amb gol de Jordi Cano. i dimarts l'Espanyol va superar el Mensajero Canari per 0-2.
Un Espanyol que torna a jugar demà mateix, obrint la 14a jornada de segona contra l'Eibar demà divendres. Per tant, l'Espanyol, el Terrassa i el Girona entraran al sorteig de la segona ronda de Copa del Rei, que tindrà lloc dimarts que ve.
No hi entrarà encara el Barça, que com el Madrid, l'Atlètic de Madrid i l'Osasuna disputaran al gener la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.
I tampoc no hi serà ni el Nàstic, ni l'Europa, ni el Manresa, ni el Badalona Futur, ni el Rubí, que ho va tenir a tocar.
Els rubinencs de Lliga Elite van viure una festa històrica ahir al municipal de Can Rosés, ple a vessar, posant contra les cordes a tot un Atlètic Club de Bilbao, que només va poder guanyar 1-2 a un rival de 5 categories inferiors, i va acabar demanant l'hora. També va portar el límit a un equip de primera al Badalona Futur, que va caure els penals contra el Cádiz després del 0-0 en el temps reglamentari. Europa i Manresa van fer un bon paper, però van acabar perdent contra equips de segona divisió, Elx i Oviedo, respectivament. I, en canvi, decepció del Nàstic de Tarragona, que encadena 5 partits consecutius sense guanyar, i ahir va perdre el camp de l'Oriola d'una categoria inferior.
Deixant de banda la Copa, dissabte jugant el Girona i el Barça, la primera masculina.
El gironín, segons a la classificació amb els mateixos punts que el líder, el Real Madrid, visita en Pamplona per enfrontar-se a l'Osasuna dissabte a les 2. I també dissabte, però a les 9 de la nit, el Barça buscarà retrobar-se amb la victòria després de la derrota al Clàssic, a Noeta, contra la Real Societat, cinquè classificat just per darrere dels blaugranes. Pedri i Frenkie de Jong podrien tornar a la convocatòria.
El Barça que va recobrar en efectius en bàsquet ahir victòries europees del Cadí La Seu i l'Esparrun Girona.
Els dos equips catalans que disputen l'Eurocup femenina van completar la quarta jornada amb victòria. Les gironines, líders invictes del grup B, continuen comptant els partits per triomfs després de guanyar ahir el Luxemburg a la pista del Dideleng per 68-86. I el Cadí La Seu és segon al grup A, empatat amb el primer, el Flams Carolo francès, després de la victòria d'ahir contra el Brno Czech per 69-66.
Demà mateix ja tenim la 6a jornada de la Lliga Femenina.
El Cadí La Seu rep el Palau d'Esports a l'Encino de Lugo a les 8 del vespre. Mitja hora més tard, a 8:45, l'Esparuni Girona també juga a casa contra el Jairidis de Múrcia, mentre que el Barça Sant Feliuenc visitarà a les 9 al Guernica.
També demà, per cert, partides d'Eurolliga masculina al Palau entre Barça i Panathinaikos, el primer enfrontament europeu entre els germans Hernán Gómez. I tornant al dia d'ahir, també vam tenir jornada la Lliga Femenina Challenge.
Victòries del Joventut a Mallorca i del Boet Mataró a Estepona. En canvi, el Lima Horta va perdre a casa contra el Zamora. A la classificació, la penya és cinquena amb 4 victòries, mentre Cort i Mataró tanquen la taula amb només un triomf.
I en categoria masculina, i també es va disputar la 5a jornada de la Lliga Leport, amb victòria clara de l'ICG Força Lleida.
Els lleidatans van passar per sobre del Melilla, qui van guanyar per 96-62. El Força Lleida es troba a mitja taula amb 2 victòries en 5 partits. I el Lef Plata tancant resultats d'ahir, victòries del Club Bàsquet L'Hospitalet contra l'Horta Godella i de la Unió Esportiva Mataró a Mallorca. En canvi, van perdre el Sant Feliuenc a casa contra el Palma i el Club Bàsquet Tarragona a Gran Canària. El duel català se'l van dur al Club Bàsquet Saló, que va superar 84-78 al Club Esportiu Prat.
En bàsquet, en handbol, volíem dir ara, deixant el bàsquet, 5a derrota ahir del CAC7 Granollers a la Lliga Guerreres.
Les vallesanes van caure per 23-28 contra l'Elx, ara mateix co-líder de la màxima categoria estatal femenina, i es mantenen en zona mitja amb 6 punts després de 8 jornades.
En waterpolo passa enrere del Connotació Sabadell a la Champions masculina.
Els vallesans van perdre d'un 11-10 amb una última jugada polèmica en la quarta jornada de la fase de grups de la màxima competició continental a la piscina del Brescia, i l'altre català que disputa la màxima competició continental, el Barceloneta, continua el líder invicte del seu grup després de sumar dimarts la quarta victòria en 4 partits a la piscina de l'Spandau de Berlín per 6-13.
I a l'Eurocup masculina, avui torn per Connotació Barcelona.
Els cenavistes reben a la nova escullera el Solaris Šibenik croat. A partir del 8 del vespre, el conjunt barceloní busca el segon triomf europeu en el partit que tanca la primera volta de la lligueta. Ara mateix són segons el grup A, a 3 punts del Palerm, mentre que el Solaris no ha puntuat encara.
També avui es disputa un partit avançat de la 9a jornada de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo.
El Terrassa rep l'Echeide a les 4 de la tarda. Les vallesanes són quartes amb 3 triomfs en 5 partits i reben un conjunt canari situat 2 punts per sota amb un partit menys. Ahir, en 2 duels avançats de la 6a jornada, victòria clara del Centre Natació Mataró, 18-9, contra el Mediterrani, mentre que el Sant Andreu també va superar de manera contundent el Boadilla per 22-6.
I en un últim apunt d'hoquei patins, d'hoquei herba, volíem dir, abans d'acabar, victòria clara ahir del Polo, que continua el líder invicte a la Divisió d'Honor masculina.
El conjunt barceloní va superar ahir per 0-6 el Jolaseta, que encara no ha guanyat cap partit, i encapçarà la classificació en solitari en ple de victòries 7-7. El partit pendent de la quarta jornada no s'havia pogut disputar en el seu moment perquè el Polo va jugar l'EHL, la màxima competició continental, el qual també s'ha classificat per disputar la fase final.
I és dijous i toca repassar el menú esportiu de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb la xarxa. Dissabte, César, amb futbol i bàsquet.
A les 12 del migdia i en exclusiva a la xarxa més, partit de la divisió d'honor juvenil de futbol entre el Barça i l'Adam. Primer i tercer classificats al grup 3. I ja a la tarda i també a l'Enjoc TV a partir de les 4 més futbol amb el duel de la Lliga Elite entre el Granollers i el Sant Boià, dos equips que arriben empatats a punts i a mitja taula. Finalment, a un quart de set, bàsquet de Lliga EVA amb l'enfrontament entre el Baix i l'Igualada.
I diumenge, més futbol, més bàsquet, hoquei patins i rugbi.
Doble sessió de rugbi a la xarxa més entre, amb els duels entre Catalunya i Castella i Lleó corresponents al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques. El del sub-16 serà a 11:15 i el de sub-18 a 12:15, tots dos a Lleida. A 12:15 del migdia, a la xarxa més i a l'Enjoc TV, partidàs de la segona federació de futbol. Des del Nou Sardenya, amb el duel català entre l'Europa i el Terrassa, dos equips que venen de jugar Copa del Rei aquest dimecres. A 16:15 de la tarda, hoquei lliga femenina, i el duel entre el Club Hoquei Mataró i el Patí Hoquei Club Sant Cugat. Finalment, a partir d'un 16:15, de nou bàsquet de Lliga EVA amb l'enfrontament entre el Martorell i el filial del Joventut de Badalona.
Dijous 2 de novembre, 12 minuts passant de la 1, comencem amb futbol perquè hem de repassar com va anar la primera ronda de la Copa del Rei per als equips catalans. 3 dels 8 que van estrenar-se a la competició del CAU, a banda del Barça, que entrarà en escena a la tercera eliminatòria, han passat ronda. Això sí, malgrat quedar eliminats, per molts equips la Copa ha estat una festa i hi han sortit reforçats. És el cas de la Unió Esportiva Rubí, que va viure una nit històrica de Tots Sants ahir a un Can Rosés ple a vessar, posant contra les codres a tot un Atlètic Club de Bilbao. Després d'aguantar les primeres embestides del conjunt basc, amb aturades a l'heroi de la prèvia, el porter Rafa Leva, de 42 anys. Els rubinencs van tenir un parell d'aproximacions al contraatac i a partir d'aquí van anar resistint fins al primer gol, ja a la segona meitat, en una jugada polèmica en què la defensa rubinenca va demanar fora de joc previ de Raúl García. L'extrem van fitxar el filial Eduares, acabava sumant el seu primer gol amb la samarreta d'Atlètic. Per poc després, al minut 57, tornar a perforar la porteria de Rafa Leva amb el seu doblet, amb una gran rematada de cap. Llavors, l'equip d'Ernesto Valverde es va relaxar i primer Muñi va fregar el gol amb una ocasió clara que salva un defensa a Bilbao i sota pals, amb el porter ja superat. I després, al minut 86, Marc Rodríguez va fer probablement el que és el gol que recordarà més en tota la seva carrera com a futbolista, rematant de cap un centre lateral. Escoltem les declaracions de Cugat Media.
Molt content, les sensacions són molt bones perquè, bueno, hem perdut, però crec que hem pogut donar la cara de principi a final i molt feliç també per com ha sortit tot i això vols disfrutar-ho ara. No, a nivell personal molt feliç per poder marcar el gol. Mai m'imaginava que podia marcar un gol contra un club com l'Atlètic i res, no, molt feliç i molt content i això, molt content.
Al final, 1-2 inoblidable, en una nit somiada en un Can Rosés, com dèiem, amb un gran ambient, ple a vessar, amb milers d'espectadors, i ara tornada a la realitat, tal com recordava el capità rubinenc Aitor Torres ahir en roda de premsa.
Bueno, yo sé que mañana a las 6:30 de la mañana suena el despertador, porque tengo que ir a trabajar, a ver en qué estado llego. Sé que tengo que hacer 8 horas, bueno, ya mandaré a mi padre que compre el periódico y, bueno, intentar guardar pues todos los recuerdos, ¿no?, de este día inolvidable y mañana, pues a partir de mañana descansar y el viernes pues a la vuelta al trabajo aquí y a centrarnos ya en la liga, que estamos ahí pasando un pequeño bache.
El Rubí ara mateix és 13 a la classificació de la Lliga Elite, torna a entrenar-se demà divendres per disputar dissabte, aprofitar la inèrcia positiva d'aquesta Copa i sumar al Camp del Lloret, un dels rivals de la part alta. També va posar contra les cordes en primera divisió a la Copa del Rei el Badalona Futur, que va portar el Cádiz entrenat pel català Sergio González als penals després de l'empat a 0 en el temps reglamentari. I qui sí que va donar sorpreses al Terrassa, que també de segona federació, que va acabar guanyant a l'Albacete de segona divisió, volíem dir, 1-0 amb gol de Jordi Cano, que es va convertir en l'heroi Terrassa recent. En canvi, ni Europa, ni Manresa, ni Nàstic van tenir sort i van caure eliminats. Els grans van patir la decepció més gran, perdent també els penals contra l'Oriola d'una categoria inferior. Els tarragonins, que encara són tercers al grup 1 de Primera Federació, acumulen ja 5 partits consecutius sense conèixer la victòria. Tarragona Ràdio, Adam Díaz.
Cinquè partit sense guanyar del Nàstic, amb patiment afegit. L'afició grana ja no podrà veure equips de categoria superior al nou estadi aquesta temporada. L'Orihuela els ha eliminat a la tanda de penals amb un tens resultat de 6-5. Els de Dani Vidal esperaven més després de que l'any passat arribessin a tercera ronda. Aquest any cauen a primera en un partit on el denominador comú ha estat la falta de gol. Gorka no materialitzava cap acció i Marc Fernández falla bon penal passada l'hora de partit. Dani Vidal parlava de la duresa de la derrota i del mal moment de l'equip, amb la importància de capgirar-ho el més aviat possible.
És que l'equip, la línia de joc, la línia com competeix no canvia i fa falta això, que les ocasions ens entrin, que segurament que ens donarà moltíssima confiança, i a nivell de desgast tenim 3 dies, ja els he dit, hem de tenir molta cura per recuperar-nos bé, però tenim una plantilla suficientment àmplia com per afrontar el partit de l'Osasuna Promesa segur.
Els de Dani Vidal enfrontarà l'Osasuna Promeses aquest mateix diumenge a les 8 de la tarda, en un partit que ha de servir per reivindicar-se després d'aquesta mala dinàmica.
Gràcies, Adam. D'altra banda, l'Europa va acabar perdent 0-2 al Nou Sardenya contra un equip que l'any passat estava a primera, l'Elx, malgrat disposar d'ocasions i dominar moltes fases del partit. I el Manresa també va fer un bon paper, però també va acabar caient eliminat contra un equip també de segona, l'Oviedo, després de perdre 1-2 al Congost. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Els manresans van caure eliminats amb el cap ben alt, mostrant coratge i lluita contra un equip dues categories superior. El partit va començar malament amb un gol de l'Oviedo, equip de segona divisió al minut 3, però al 24 Enric Vaquero del Manresa va empatar amb un golàs des de la frontal. El duel va ser força igualat, certament era l'Oviedo qui gaudia de més ocasions, però es va portar el partit a la pròrroga, on els asturians van fer el segon de rebot al minut 6 de la segona part de la pròrroga. Després del partit, Xavi Coromines, el tècnic del Manresa, felicitava els seus jugadors per l'esforç.
Els jugadors, perquè han fet un esforç increïble, han estat molt bé durant tot el partit. Ens hem portat un cop molt dur el primer minut, pràcticament, amb el gol en contra del córner, i l'equip ha sabut respondre, s'ha aixecat, i després les hem tingut, tant a la segona com a la pròrroga, crec que hem tingut aquestes opcions, és cert que també les ha tingut el rival, però molt content de tot, de com ha animat la gent, de com ens ha recolzat, crec que ha sigut un partit molt bo.
La nota més positiva de la nit d'ahir a Manresa va ser la presència de 3.177 espectadors a les graderies, el que suposa un rècord absolut d'assistència a l'estadi manresà.
Gràcies, Pol. Finalment, el Girona, l'únic català de primera que jugava aquesta primera ronda, va fer els deures, no sense dificultats, superant el Sant Roque de l'Epe de segona federació per 1-2, amb un golàs del descompte del minut 97 de Savinho, que va fer una gran jugada personal. Un Girona que torna a jugar dissabte a les 2 a Pamplona contra Sassuna. Ara mateix estem pendents que comenci la roda de premsa prèvia d'aquest partit del tècnic, Michel Sánchez, en aquesta prèvia de l'Osasuna Girona, com dèiem, dissabte a les 2. Encara no ha sortit Michel en roda de premsa, nosaltres seguirem avançant. El Barça jugarà també dissabte, però a les 9 de la nit a Noeta contra la Real Societat. Veurem si en Pedri i Frenkie de Jong, que tenen números ja de tornar a la convocatòria després de la derrota del Clàssic. Tornant a la Copa, per cert, per recapitular, 3 equips catalans estaran al sorteig de dimarts que ve de la segona ronda: el Girona, el Terrassa i l'Espanyol, que dimarts, recordem, va superar el Mensajero Canari per 0-2. El Barça encara no entrarà en competició, com tampoc no ho faran ni el Real Madrid, ni l'Atlètic de Madrid, ni l'Osasuna, els 4 equips que disputaran la Supercopa d'Espanya al gener, a l'Aràbia Saudita. El sorteig d'aquesta segona ronda de Copa del Rei serà dimarts que ve, 7 de novembre, a la 1 del migdia. En bàsquet, victòries ahir dels dos catalans que disputen l'Eurocup femenina en la quarta jornada de la fase de grups d'aquesta competició continental. L'Esparon i Girona continuen en ple de victòries a Europa, 4-4, ja amb la classificació per a la següent ronda de la butxaca, després de superar ahir 68-86 al Didelenc de Luxemburg a domicili. Les gironines lideren el grup en solitari, el grup B, amb una victòria més que el Gorzów polonès, i també va guanyar ahir el Cadillaceu, que es manté a la part alta amb 3 victòries en 4 jornades, el grup A empatat amb el Flams Carolo francès. Les usellenques van guanyar ahir 69 a 66 al Palau d'Esports de la Seu, patint contra el Zabini Breno txec. La crònica des de UAV de ràdio, Sergi Guiu.
Un partit on el Cadera Seu va anar de menys a més, com també ho va fer l'enfrontament, i és que al primer quart els dos equips només van ser capaços de notar 7 punts les locals i 8 les visitants. Ja al segon quart, el Cadera Seu va corregir errades no forçades, però l'encert del Breno, sobretot des de la línia de triple, no va permetre a les jugadores de Fabián Tellet d'enfilar el descans per davant en el marcador. El tercer quart no en va ser un de positiu pel conjunt de la Seu d'Urgell, i és que més enllà que el partit va augmentar el seu ritme i també les protagonistes van millorar l'encert, el Breno va aconseguir obrir cert escletxa fins a situar el 46 a 53 al lluminós avantatge que augmentaria 9 punts a l'inici del darrer quart. A partir d'una impecable defensa, el Cadira Seu va fer bo l'efecte Palau d'Esports i poc a poc va anar retallant distàncies i fins i tot va aconseguir capgirar lluminós amb una Júlia Soler estel·lar, acompanyada per la resta de l'equip. Fabián Tellez, l'entrenador del Cedis, feia aquesta valoració general de la victòria 69 a 66 del seu equip.
En una primera parte donde no hemos estado nada acertados de cara a aro, aunque es verdad que hemos estado muy bien atrás. Luego en el tercer cuarto todo lo contrario, nos han metido 28 puntos en 10 minutos, muy mal, con muchos errores, pero también es verdad que también debido al acierto de ellas de cara al aro, ¿no? El último cuarto, solo 13 puntos recibidos, hemos controlado mucho mejor el rebote, hemos podido correr, hemos podido compartir el balón, que la primera parte hemos tenido acciones con algunos tiros forzados y entonces dejamos de ser nosotras mismas.
Un Tellez que no amagaba que esta victoria significaba una pasa importante per seguir vives a l'Europa Women.
En resumen, bueno, muy contentos porque evidentemente esta victoria nos acerca un poquito a la posibilidad de estar en la segunda fase de la Eurocup y bueno, es importante sobre todo pensando en el esfuerzo que están haciendo estas chicas que está siendo increíble. Y bueno, muy contento por todas, ¿no? Evidentemente hoy la ha tocado a Julia ser protagonista en el último cuarto, pero sin la labor que ha habido detrás de Lota, de Liz, de Verónica, de Ana, etcétera, pues no hubiera sido posible tirar el partido adelante.
El Cadira Seu co-lidera el grup de la competició europea juntament amb el Flames Carolo francès i un còmput general de 3 victòries i una derrota.
Gràcies, Sergi. També ahir vam tenir jornada intersemanal de la Lliga Femenina Challenge, la segona categoria estatal, amb victòries del Joventut a Mallorca, del Buet Mataró a Estepona i derrota del Lima Horta a casa contra el Zamora. A la classificació, la penya cinquena amb 4 victòries, mentre que Horta i Mataró tanquen la taula amb només un triomf. I en categoria masculina, ahir també es va disputar la cinquena jornada de la Lliga Leport, amb victòria clara de l'ICG Força Lleida, 96 a 62, a la visita al barris nord del Melilla. Els lleidatans es troben a mitja taula, amb 2 victòries en 5 partits, i a Le Plata també es va aprofitar Tots Sants perquè jugués la cinquena jornada, i victòries també del Club Bàsquet L'Hospitalet contra l'Horta Godella i de la Unió Esportiva Mataró a Mallorca. En canvi, van perdre el Sant Feliuenc a casa contra el Palma i el Club Bàsquet Tarragona a Gran Canària. Finalment, el duel català se'l va endur el Club Bàsquet Salou, que va superar 84 a 78 el Club Bàsquet Prat. La crònica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adri Tella.
El Club Bàsquet Salou va quallar una segona meitat brillant al derbi del passat cap de setmana a la pista del Club Bàsquet Tarragona, i sembla que aquest triomf al Serrallo li ha donat l'impuls que necessitava per arrencar una dinàmica positiva. Els del Tarragonès van superar aquest dimecres el Club Bàsquet Prat a casa, 84-78, en la jornada intersetmanal per sumar la primera victòria com a locals, la tercera de la temporada en aquesta Lliga Le Plata. I el guió no va ser precisament molt diferent. El del darrer derbi, primera meitat molt igualada, sense pràcticament diferència al marcador, i va ser el tercer quart el que va decantar el partit pels blaus. Els de Jesús Muñiz van treure un parcial de 20 a 14 en aquest temps per acabar enduent-se el duel per aquests 6 punts. El Salou encadena la segona victòria en 4 dies i afronta amb la màxima confiança el tercer partit de la setmana, el que jugarà aquest mateix diumenge a les 6 de la tarda a la pista del Benicarló.
Abans d'acabar amb waterpolo, derrota ahir del Club Natació Sabadell a Itàlia, la piscina del Brescia, en la quarta jornada de la Champions masculina. Els vallesans van caure per la mínima, 11-10, i amb polèmica inclosa en l'estrena a la segona volta de la fase de grups, aquesta Champions. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Segons Fran Valera, va marcar el gol que enviava el partit a la tanda de penals i que, com a mínim, assegurava un punt, però els àrbitres el van invalidar per una infracció de 2 metres del porter Edu Lorrio, que s'havia sumat a l'atac. El tècnic Quim Colet dona la seva versió dels fets.
Està clar que no intervé a la jugada perquè és un llançament exterior, primera. Segona, no ho sé, sembla que ens han dit que sí que està dins de 2 metres, però que hi ha un defensa que l'està agafant i que no el deixa justament sortir, amb la qual cosa això seria expulsió però al final no pots arribar a un partit fora de casa contra el Brescia estant amb aquestes, amb les circumstàncies que hem estat, que és per sota del, en el marcador.
La derrota complica molt les opcions d'accedir a la segona lligueta. L'Astralpul ha passat de liderar el grup a ocupar la tercera posició, a un punt dels italians i a dos del Novi Beograd. Colet és conscient que ara tocarà fer una altra gesta contra el conjunt serbi.
Els dos partits que queden, que a més el juguem a casa, doncs el nostre objectiu serà, com sempre, guanyar els dos partits, sabent que l'últim partit, evidentment, és amb el Novi Belgrad i ja vam fer la matxada de guanyar-los a casa seva la classificació pel top 8 passa per tornar a fer una altra matxada, no?
Abans d'aquest duel, l'Astralpul haurà de rebre a la Finet Work Aquatics l'Esteaua de Bucarest, cué del grup encara sense puntuar. La cita serà el dia 22 d'aquest mes.
Gràcies, Pau. I l'altre català que disputa aquesta Champions, el Barceloneta, continua líder invicte del seu grup després de sumar dimarts la quarta victòria en 4 partits a la piscina de l'Spandau de Berlín per 6-13. A l'Eurocup masculina, 8 torn per la connotació Barcelona. Els cenevistes reben a la nova escullera el Solaris Sibenik croat a partir de les 8 del vespre. El conjunt barceloní que buscarà el segon triomf europeu en el partit que tanca la primera volta de la lligueta. Ara mateix són segons al grup A a 3 punts del Palerm, mentre que el Solaris no ha puntuat encara. També avui es disputa un partit avançat de la novena jornada de la divisió nord femenina de Waterpolo. El Terrassa rep l'Etxell de les 4 de la tarda. Les ballesanes són quartes, amb 3 triomfs en 5 partits, i reben en conjunt Canari situat 2 punts per sota, amb un partit menys. I ahir, dos duels avançats d'aquesta sisena jornada de la divisió nord femenina. Victòria clara del centre de natació Mataró, 18-9 contra el Mediterrani, en el duel català, mentre que el Sant Andreu també va superar de manera contundent el Boadilla per 22-6. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Primer de batxillerat van visitar el laboratori.
Al final de cada classe ens fa un experiment.
També ens fan recomanacions.
De fantasia puc dir una saga que es diu Crave.
Ens diuen què els agrada.
Jo espero els canelons de l'àvia.
A mi m'agraden molt els animals.
A mi m'encanta cuinar.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
El Nadal més tropical de Gertrudis.
Jo he escollit La gent d'estimo, que és d'Oques Grasses.
No My Responsibility, de Billy Eilish.
Els instituts santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Mires l'horitzó, la carretera, els somnis que no tenen lloc a la cartera. Esperes i veig a la teva mirada una esperança que no havia vist fins ara. Mires com la terra encara gira i pensant en com marxar passes el dia. Esperes i seguint on va la brisa, poses els dies i els minuts a la motxilla. Tenim el món tan lluny, no importa si estem junts, no hi tenim res a la butxaca, però ja saps que tu ets qui sempre em fa flotar, ets qui em fa no tenir pes. La vida sempre és molt millor quan no fa falta res. Melodia muntanya que t'espera. I el cel et diu que això no és una bona idea. Esperes. I mentre agafes aire, penses en tot el que no has pogut fer fins ara. Sona l'alegria que t'espera. I el món et diu que això no és una bona idea. Esperes. I mentre agafes aire, dissimules un somriure i t'acomiades. Tenim el món tan lluny, no importa si estem junts. No hi tenim res a la butxaca, però ja saps que tu ets qui sempre fa flotar, ets qui em fa no tenir pes. La vida sempre és molt millor quan no fa falta res.
Bon dia i bon dijous, 2 de novembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 2 de novembre, avui acaba la primera ronda de la Copa del Rei, que ens va deixar sobretot ahir imatges i records històrics per a molts equips. Dels catalans, 3 dels 8 que entraven en aquesta primera eliminatòria han passat ronda, el Girona i l'Espanyol, que van fer els deures, i el Terrassa, que va donar la sorpresa eliminant a l'Albacete de segona divisió. Avui repassarem com va anar la jornada, sobretot també amb la jornada històrica, la nit històrica que va viure Can Rosés i la Unió Esportiva Rubí, que va posar contra les cordes a tot un Atlètic Club de Bilbao, que va guanyar només per 1-2 en contra un equip de 5 categories inferior de la Lliga Elite, aquest Rubí, que no ha començat bé la Lliga, però que ha fet història, com dèiem, a la Copa, i ahir va fer història davant de la seva afició a Can Rosés. Avui en parlarem, escoltarem protagonistes, i també, a banda de la Copa del Rei de Futbol, parlarem de bàsquet, de waterpolo, d'handbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el César Martínez. César, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, 3 dels 8 equips catalans passen ronda a la Copa del Rei.
Són el Girona, l'únic català de primera que ha disputat aquesta primera ronda i que va superar, no sense dificultats, el Sant Roque de Alepe de segona federació, per 1-2 amb un golaç de Savinho al descompte. El Terrassa, que va donar la sorpresa eliminant l'Albacete de segona divisió, dues categories per sobre després de guanyar 1-0 amb gol de Jordi Cano. I dimarts l'Espanyol va superar el Mensajero Canari per 0-2.
Un Espanyol que torna a jugar demà mateix, obrint la 14a jornada de segona contra l'Eibar. Demà en farem la prèvia i escoltarem a Luis García. Per tant, Espanyol, Terrassa i Girona entraran al sorteig de la segona ronda de la Copa del Rei, que tindrà lloc dimarts que ve.
No hi entrarà encara el Barça, que com el Madrid, l'Atlètic de Madrid i l'Osasuna disputaran al gener la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.
I tampoc no hi serà ni el Nàstic, ni l'Europa, ni el Manresa, ni el Badalona Futur, ni el Rubí, que ho va tenir a tocar.
Els rubinencs de Lliga Elite van viure una festa històrica i el municipal de Can Rosés ple a vessar, posant contra les cordes a tot un Atlètic Club de Bilbao que només va poder guanyar 1-2 a un rival 5 categories inferior i va acabar demanant l'hora. També va portar el límit a un equip de primera al Badalona Futur que va caure als penals contra el Cádiz després del 0-0 en el temps reglamentari. Europa i Manresa van fer bon paper però van acabar perdent contra equips de segona divisió, el Xioviedo respectivament. I, en canvi, decepció del Nàstic de Tarragona, que encadena 5 partits consecutius sense guanyar i ahir va perdre el camp de l'Oriola d'una categoria inferior.
Deixant de banda aquesta copa, dissabte juguen encara en futbol a la primera masculina el Girona i el Barça.
Els gironins, segons la classificació amb els mateixos punts que el líder, el Real Madrid, visiten Pamplona per enfrontar-se a Osasuna dissabte a les 2 i també dissabte, però a les 9 de la nit, el Barça busca retrobar-se amb la victòria després de la derrota del Clàssic a Noeta contra la Reial Societat, cinquè classificat, just per darrere dels blaugranes. Pedri i Frenkie de Jong podrien tornar a la convocatòria.
En bàsquet, ahir victòries europees del Cadí la Seu i de l'Espart Un Girona.
Els dos equips catalans que disputen l'Eurocup femenina van completar la quarta jornada amb victòria. Les gironines, líders invictes del grup B, continuen comptant els partits per a triomfs després de guanyar ahir a Luxemburg, a la pista del Dideleng per 68-86. I el Cadí la Seu és segon de grup A ha empatat amb el primer, el Flams Carolo Francès, després de la victòria d'ahir contra el Verno Txec per 69 a 66.
Demà mateix ja tenim la sisena jornada de la Lliga Femenina.
El Cadí i la Seu rep el Palau d'Esports a l'Encino del Lugo a les 8 del vespre, mitja hora més tard. A 8:45, l'Espart Unigirona també juga a casa contra el Jai Jairis de Múrcia, mentre que el Barça Sant Feliuenc visitarà a 9:00 al Guernica.
També demà, per cert, partides d'Eurolliga masculina al Palau entre Barça i Panathinaikos en el primer enfrontament europeu entre els germans Hernán Gómez, un a l'equip català, l'altre equip grec, i tornant al dia d'ahir també van tenir jornada de la Lliga Femenina Challenge.
Victòries del Joventut a Mallorca i del Boet Mataró a Estepona. En canvi, el Lima Horta va perdre a casa contra el Zamora. A la classificació, la penya és cinquena amb 4 victòries, mentre que Horta i Mataró tanquen la taula amb només un triomf.
I en categoria masculina, encara en bàsquet, ahir també es va disputar la cinquena jornada de la Lliga Leport amb victòria clara de l'ICG Força Lleida.
Els lleidatans van passar per sobre del Melilla, qui va guanyar per 96-62. El Força Lleida es troba a mitja taula amb 2 victòries en 5 partits. I a l'E-Plata també resultats d'ahir, victòries del Club Bàsquet L'Hospitalet contra l'Horta Godella i de la Unió Esportiva Mataró a Mallorca. En canvi, van perdre el Sant Feliuenc a casa contra el Palma i el Club Bàsquet Tarragona a Gran Canària. El duel català se'l van dur al Club Bàsquet Salou, que va superar 84-78 al Club Bàsquet Prat.
En handbol, cinquena derrota ahir del CAC Sec Balomano Granollers a la Lliga Guerreres.
Les ballassanes van caure per 23-28 contra l'Elx, ara mateix co-líder a la màxima categoria estatal femenina. I es mantenen en zona mitja amb 6 punts després de 8 jornades.
En waterpolo, pas enrere del Cromatació Sabadell a la Champions masculina.
Els ballassans van perdre d'un 11-10 amb una última jugada polèmica en la quarta jornada de la fase de grups de la màxima competició continental a la piscina del Brescia. I l'altre català que disputa la màxima competició continental, el Barceloneta, continua líder invicte del seu grup després de sumar dimarts la quarta victòria en 4 partits a la piscina de l'Spandau de Berlín per 6-13.
I a l'Eurocup masculina, 8 torn per a la Cromatació Barcelona.
Els sanavistes reben a la nova escullera el Solaris Šibenik croat. A partir de les 8 del vespre, el conjunt barceloní buscarà el segon triomf europeu en el partit que tanca la primera volta de la lligueta. Ara mateix són segons el grup A, a 3 punts al Palerm, mentre que el Solaris no ha puntuat encara.
També avui es disputa un partit avançat de la novena jornada de la Divisió Nord Femenina de Waterpolo.
El Terrassa rep l'Eixeide a les 4 de la tarda. Les ballassanes són quartes amb 3 triomfs en 5 partits i reben un conjunt canari situat 2 punts per sota, amb un partit menys. Ahir, en 2 duels avançats de la sisena jornada, victòria clara del Centre Natació Mataró, 18-9 contra el Mediterrani, mentre que el Sant Andreu també va superar de manera contundent Boadilla per 22 gols a 6.
I un apunt d'hoquei herba abans d'acabar. Victòria clara ahir del Polo, que continua a liderar invicta a la Divisió d'Honor masculina.
El conjunt barceloní va superar ahir per 0 a 6 el Jolaseta, que encara no ha guanyat cap partit. I ha encapçalat la classificació en solitari en ple de victòries, 7 de 7. El partit pendent de la quarta jornada no s'havia pogut disputar en el seu moment perquè el Polo va jugar l'EHL, la màxima competició continental, en la qual també s'ha classificat per disputar la fase final.
I és dijous i toca repassar el menú esportiu de tot el que podem veure aquest cap de setmana amb la xarxa. Dissabte, a César en futbol i bàsquet.
A les 12 del migdia i en exclusiva la xarxa més, partit de la divisió d'honor juvenil del futbol entre el Barça i l'Adam, primer i tercer classificats del grup 3. I ja a la tarda i també a l'Enjoc TV, a partir de les 4, més futbol amb el duel de la Lliga Elite entre el Granollers i el Sant Boià. Dos equips que arriben empatats a punts i a mitja taula. Finalment, a 7:15, bàsquet de Lliga EVA, amb l'enfrontament entre el Baix i l'Igualada.
Tot això dissabte i diumenge, més futbol, més bàsquet, hoquei, patins i rugbi.
Doble sessió de rugbi a la xarxa més amb els duels entre el Catalunya i Castella i Lleó, corresponents al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques. El del sub-16 serà a 11:15 i el del sub-18 a 12:15, tots dos a Lleida. A 12:15 del migdia, a la xarxa més i a l'Enjoc TV, partides de la segona federació de futbol des del Nou Cerdanya, amb el duel català entre l'Europa i el Terrassa, dos equips que venen de jugar Copa del Rei aquest dimecres. A 16:15 de tarda, hoquei Lliga Femenina i el duel entre el Club Hoquei Mataró i el Patí Hoquei Club Sant Cugat. Finalment, a partir d'un 7:15, de nou bàsquet de Lliga EVA, amb l'enfrontament entre el Martorell i el filial del Joventut de Badalona.
Ladies and gentlemen, let's go! Dijous 2 de novembre, 9 minuts i mig passen de la 1 del migdia. Comencem amb futbol. Ara repassem com va anar la primera ronda de la Copa del Rei per als equips catalans. Un d'ells va ser el Girona, que ahir va fer els deures i va superar per 1-2, patint, això sí, el Sant Roque de Lepe. Ara mateix, però, està parlant el tècnic Michel Sánchez en directe a la prèvia del partit que demà dissabte, volíem dir, juga el Girona a Pamplona al Camp d'Osasuna. No sé si podem escoltar Michel.
Vull dir que, no. Que si ja és... Ja no és flor d'un dia, eh? Quina, com ho viviu, això?
No, és veritat. L'altre dia, en el meu aniversari, no en recordo, penso que va ser Vicente en Marca, que em va preguntar i què paraula com és, què paraula definiria el començament de l'equip, i merescut, per mi és merescut. Els jugadors estan fent un temporadón, és merescut, i però vaig dir als jugadors que per mi el que ha servit per guanyar ahir no és suficient per el següent partit. Perquè, com tu vas dir, el rival ja sap el nivell que està donant el Girona.
Estem escoltant el Michel en directe en la roda de premsa prèvia al partit de dissabte. Demà escoltarem el més destacat del que digui el tècnic madrileny d'aquesta prèvia, com dèiem, de l'Osasuna Girona, de dissabte a les dues. El tècnic madrileny, que parlava del gran inici del Girona en Lliga, el Girona que, com dèiem, va fer els deures, va guanyar 1-2 amb un golaç de Savinho al descompte, després d'una gran jugada personal al Sant Roque de Lepe, de segona federació. Un Girona que, com dèiem, torna a jugar dissabte a les dues. El Barça, que encara no entra a la Copa, també jugarà dissabte, però a les 9 de la nit a Noeta contra el Real Ciutat. Veurem si en Pedri i Frenkie de Jong, que tenen números ja, de tornar a la convocatòria després de la derrota del Clàssic. I tornant a la Copa, ahir, com dèiem, tres dels catalans van estrenar-se, dels vuit catalans que van estrenar-se ahir a la competició del CAU van passar a ronda. Això sí, malgrat quedar eliminats, molts van viure una festa i han sortit reforçats. És el cas de la Unió Esportiva Rubí, que va veure una nit històrica de Tots Sants ahir a Can Rosés, o un Can Rosés ple a vessar, posant contra les coses a tot un Atlètic de Bilbao. Després d'aguantar les primeres embestides del conjunt basc, amb aturades de l'hora i de la prèvia al porter Rafa Leva, els rubinencs van tenir un parell d'aproximacions al contraatac i van, a partir d'aquí van anar resistint fins a acabar la primera part 0-0. A la segona ja va marcar Aduares, el jugador, l'extrem en fitxa del filial de l'Atlètic, que va sumar el seu primer gol amb la samarreta del conjunt basc. Això sí, en polèmica, en fora de joc previ de Raúl García, tal com reclamava la defensa rubinenca, i una Aduares que també va fer el segon, amb una rematada de cap. Llavors l'equip d'Ernesto Valverde es va relaxar i primer Muñi va fregar el gol amb una ocasió clara que va salvar un defensa Vilabai sota pals, amb el porter ja superat, i després al minut 86 Marc Rodríguez va fer probablement el millor gol que recordarà, el gol que recordarà més en tota la seva carrera com a futbolista, rematant de cap un centre lateral i posant l'1-2 i l'ai al cor de l'Atlètic. Just després del partit vam poder parlar amb ell, amb el Marc Rodríguez, i vam tenir aquesta conversa.
Marc, primeres sensacions, com estàs? Més ràbia per haver perdut, per haver-ho tingut allà, més orgull, l'equip, alegria pel gol, com estàs?
No, molt, molt content, les sensacions són molt bones, perquè, bueno, hem perdut, però crec que hem pogut donar la cara de principi a final, i molt feliç també per com ha sortit tot, i això, doncs, a disfrutar-ho ara.
Què és la més diferència, o la gran més diferència més gran que heu trobat dins del camp, d'algun equip de 6 categories superiors? No sé si és el ritme o què és el més diferent que heu trobat.
Jo crec que el que més es nota és el ritme. Ells van a un altre ritme i tots els jugadors sembla que vagin a 3 matxos més que nosaltres. Però bueno, ho he intentat almenys igualar-ho o estar a prop i això.
I deixem de tot també personal, com estàs? També pel gol, tothom sí. T'està preguntant. No sé si t'havies sentit alguna vegada una cosa així.
No, a nivell personal molt feliç per poder marcar el gol. Mai m'imaginava que podia marcar un gol contra un club com l'Atlètic. I res, no, molt feliç i molt content i molt content.
I com has viscut també tant les hores prèvies com el postpartit, també amb més premsa de l'habitual, amb la gent, sembleu això una mica, viscut una mica de futbolistes professionals com...
Sí, no, des del primer moment que ens va tocar l'Atlètic ja, doncs, ho hem viscut com una festa i com, bueno, amb ganes de competir també, però com un premi. i avui les hores prèvies doncs, ha sigut increïble des de l'arribada al camp, des que hem conservat els jugadors i res, doncs, i després doncs, aquí amb entrevistes, amb fotos, amb firmes que t'ho imaginaves i res, doncs, molt content.
I ara et preguntaré pel següent, pel que ve. A la Lliga, no sé com ha sentit aquest partit, perquè no només el desgast físic, sinó també mental, el partit entre setmana, tan tard, no esteu acostumats, i el partit entre setmana, això, com creu que es pot sentar també de cara al partit contra el Lloret, al camp de Lloret?
Bueno, a nivell físic, doncs crec que potser ens pot perjudicar una mica pel desgast i tal, però també crec que totes aquestes alegries i tot uneixen a la pinya i al final això és molt més mental que físic i crec que ens pot vindre inclús bé per afrontar els pròxims partits.
Aquest és el golejador d'ahir, Marc Rodríguez. Al final, 1-2, un 1-2 inoblidable, com deien, una nit somiada, una nit màgica, Can Rosés, amb un gran ambient, amb milers d'espectadors. Així ho destacava en roda de premsa el porter Rafa Leva.
Yo creo que ni en nuestros mejores sueños, ¿no?, nos hubiéramos imaginado acabar la primera parte 0-0. Nos confirman que el primer gol es fuera de juego. Es casi una noche mágica para todos, ¿no? Para todo jugador del Rubí, del cuerpo técnico de Rubí, de la afición del Rubí. Es algo que va a costar volver a vivirlo otra vez aquí.
I també podem escoltar el tècnic del Rubí, Jordi Peris.
És que no hi ha paraules. Crec que hem aguantat molt bé, sobretot els primers minuts de la primera part, amb les intervencions del Rafa. Els hi hem pogut fer passigolles amb alguna sortida en transició, sobretot per banda esquerra i per banda dreta. Llàstima que no hem trobat porteria. Sabíem que els primers minuts de la segona part eren crucials, i la veritat que no hem estat de tot fins, i hem trobat el 0-2, però a partir d'aquí tot s'iguala, no? Entenc que ells també s'han vingut una mica més enrere, hem tingut la sort de trobar porteria amb l'1-2, i bé, quasi donem la sorpresa, però sí, molt content.
El Rubí, que ara mateix és 13 a la Lliga Elite, torna a entrenar-se demà divendres per dissabte, aprofitar la inèrcia positiva de la Copa i sumar al camp del Lloret, un dels rivals de la part alta. També va posar en contra les cordes un equip de primera divisió, el Badalona Futur, de segona federació, que va portar el Cádiz, entrenat pel català Sergio González, als penals, després de l'empat a 0 en el temps reglamentari a Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
El CFB Futur va plantar cara i de quina manera a tot un primera divisió com és el Cádiz en la primera ronda de la Copa del Rei. En un estadi Hipòlit Planàs ple fins a la bandera, amb 3.578 espectadors, el conjunt de Ferran Costa va forçar la pròrroga i la tanda de penals, després d'acabar amb empat a 0 als 120 minuts de joc. El partit va tenir inesperadament una primera meitat en què els locals van ser millors que un apàtic Cádiz i va disposar de les millors ocasions, especialment una de Cortés a la mitja hora de partit que va treure el porter David Gil quan ja es cantava el gol. A la segona meitat, la igualtat es va mantenir en millors ocasions pels andalusos, especialment un 1 contra 1 que va treure el porter Ortega, Robert Navarro, o una rematada de cap de Cris Ramos. El maig va començar a fer baixar dels 2 minuts de la pròrroga, quan Segura va veure una rigorosa segona targeta groga. Amb 10, el CFB Futur va aguantar fins i tot, va tenir una clara ocasió al darrer minut amb un xut de Barrero que va sortir arran de pal. A la tanda de penals, el Cádiz no va fallar i Zourdin i Xíquer no van trobar el gol i van donar el passi al Cádiz a la segona ronda. Alfonso Pedraza, líder de la defensa local, reconeixia el gran paper del seu equip.
Bueno, al final creo que en 120 minutos hemos hecho un trabajo increíble, espectacular. Hemos tenido las nuestras en la primera parte, hemos tenido 3 o 4 muy claras. Al final contra un equipo de primera división, si no consigues hacer gol, el partido se hace largo, hemos aguantado hasta la prórroga. Al final los penaltis son una lotería, pueden entrar, se pueden fallar. Son cosas del fútbol, estoy orgullosísimo del equipo y nada, desearle mucha suerte al Cádiz en lo que resta de Copa y nada, muy contento.
El CFB Futur va dir adéu a la Copa del Rei amb el cap ben alt, amb un gran espectacle i emoció i amb futbol de primer nivell a la capital d'Osona, que va respondre de manera immillorable.
Gràcies, Pep. I qui sí que va donar la sorpresa és el Terrassa, també de segona federació, que va acabar guanyant a l'Albacete de segona divisió 1-0 amb gol de Jordi Cano. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El gol de Jordi Cano va fer esclatar els pràcticament 7.000 espectadors que van omplir l'estadi olímpic de Terrassa. En una nit per recordar, en una nit somiada, i que va deixar clar que el futbol a Terrassa està ben i ben viu. I és que des de principis de, podríem dir, de la prèvia d'aquest partit, des de principis de la tarda, ja es veia que seria un dia especial. I el gol de Jordi Cano va posar la cirereta al pastís. I és que s'esperava una bona entrada a l'Olímpic, però no penjar el cartell de que no hi havia entrades. Ahir es va demostrar, doncs, com dèiem, que l'afició de Terrassa vol futbol. I ahir va quedar clar, doncs, que fent les coses bé, el públic respon. Xus Trujillo, entrenador del Terrassa, que va voler fer conjuntament la roda de premsa amb Lluís Macià, el seu segon, reconeixent la seva bona feina. Parlava el tècnic del Terrassa d'aquest bon ambient i d'aquesta festa a la graderia.
Del partido ya lo habíamos hablado, ¿no? Ellos son un equipo que salen con tres, que el año pasado del año pasado con respecto a ahora perdieron un futbolista muy importante en defensa que está en el Valladolid, que les permitía vivir en campo rival, les permitía defender con espacio. Y yo lo había detectado, ¿no? Los últimos tres partidos, Sociedad Deportiva Huesca, Sporting Oviedo, contra el Huesca fue 0-0, pero el Huesca tuvo muchas contras. El Sporting le gana corriendo a la espalda, el Oviedo le gana corriendo a la espalda. ¿Por qué nosotros no? Nosotros también tenemos gente rápida que sabe correr a la espalda, y si somos capaces de estar juntitos, de sufrir, porque con un rival de este nivel vas a tener que disfrutar sufriendo, ¿no? Si estás junto y eres capaz de robar y salir rápido, creo que se le podía hacer daño, como así fue, ¿no? Creo que la primera parte solo nos en todo el partido, ¿no? Creo que solo nos generaron una ocasión y creo que eso habla muy bien de cómo hemos preparado el partido todos, ¿no? El cuerpo técnico y los futbolistas y todo.
I sens dubte el protagonista de la jornada va ser Jordi Cano, que va posar punt i final a la seva sequera golejadora. I déu-n'hi-do, de quina manera i en quin partit l'escoltem?
Sí, la veritat que tenia molt marcat aquest partit perquè bé, ja ens ho van guanyar l'any passat per jugar-lo i ja et dic, molt feliç per l'equip, que necessitava una alegria així, també el club, l'afició. Ha sigut una festa i els hem donat aquesta victòria per ells i ara intentar la següent ronda donar-li una altra victòria.
Les preferències ara mateix del Terrassa, doncs parlant una mica així, rivals andalusos. S'ha parlat del Betis, però ara mateix el Terrassa continua amb aquest somni i pensant en el proper rival. Diumenge, l'Europa toca canviar el xip de la Copa a la Lliga.
Gràcies, Miqui. En canvi, ni Europa ni Manresa ni Nàstic van tenir sort i van caure eliminats. Els Granes van patir la decepció més gran, perdent també els penals contra l'Oriola d'una categoria inferior. D'altra banda, l'Europa va acabar perdent 0-2 al Nou Serenya contra un equip de l'any que l'any passat estava primera, l'Elx, malgrat disposar d'ocasions i dominar en moltes ocasions el partit. Deixeu que explicava el segon entrenador del conjunt de Gràcia, Ramon Gatell.
Pell de gallina, vull dir, al final és brutal com l'afició estava, com tothom, vull dir, tothom, tot el camp, doncs, com animat, com ha estat, com ens ha ajudat i com han viscut el partit, perquè al final és un premi del que va ser la temporada passada i era això, era una festa, però que la veritat que volíem competir i crec que l'Europa, tant dins del joc com a la grada, crec que hem competit fins al final.
L'Europa que diu adéu a la Copa malgrat fer un bon paper, també ho va fer el Manresa, que va caure eliminat contra un equip de segona, l'Oviedo, després de perdre 1-2 al Congost. Per tant, per recapitular, tres equips catalans estaran al sorteig de dimarts, que ve a la segona ronda, el Girona, el Terrassa i l'Espanyol, que dimarts va superar el Mensajero Canaris 0-2, el Barça encara no entra en competició, tampoc ho faran ni Madrid, ni Atleti de Madrid, ni Osasuna, els quatre equips que disputaran la Supercopa d'Espanya al gener. El sorteig, com dèiem, dimarts 7 de novembre a la 1 del migdia. En bàsquet, victòries ahir dels dos catalans que disputen l'Eurocup femenina, la quarta jornada de la fase de grups de la competició continental. L'Espanyol i Girona continuen ple de victòries a Europa, 4-4, després de superar ahir 68-86 el Didelenc de Luxemburg a domicili. I ja aconsegueixen la classificació. Les gironines lideren en solitari el grup B amb una victòria més que el Gorzów polonès. Televisió de Girona, Luna Blanco.
Victòria i classificació. L'Espar Girona es va imposar al Didelenc de Luxemburg per 68-86 en el quart partit d'Eurocup. El conjunt gironí va aconseguir un còmode triomf a la pista del Didelenc, que li permet classificar-se per a la ronda de play-offs a falta de dos partits per acabar la fase de grups. L'Uni va firmar un dia rodó, el dia que l'equip va viure el retorn a les pistes de Magali Mendy després d'estar un any de baixa per maternitat i també veure com Sandra Yerabide deixava enrere la lesió muscular a la cama dreta. El primer dia d'aquesta temporada que la plantilla hi era per complet, a l'espera només del retorn d'Irati Echarri, que està en procés de recuperació per una lesió als creuats. Després d'aquesta victòria, l'equip de Laura Antoja ja prepara el partit en Lliga de demà, contra el Jairis a partir de 8:45 del vespre, un equip que ja li va ensorrar la festa a casa la temporada passada. L'últim maig abans de l'aturada per seleccions que hi haurà la setmana vinent.
Gràcies, Luna. El Cadí la Seu també va guanyar ahir. Es manté la part alta amb 3 victòries en 4 jornades. Van guanyar 69-66 al Palau d'Esports de la Seu contra els Avini Breno Txec. I abans acabant un apunt d'handbol, derrota ahir del CAC Granollers a casa al Palau d'Esports per 23-28 contra l'Elx, actual co-líder de la Lliga Guerreres. Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
El CAC 7 Granollers torna a caure a casa al Palau d'Esports de Granollers en un partit d'alt nivell contra les segones classificades, les noies de l'Elx. Robert Cuesta, l'entrenador de les Vallesanes, ha elogiat el seu equip, però també la portera de l'Elx, Nicole Morales.
Bueno, l'equip ho ha deixat tot a la pista, no? Nicole Morales crec que ha estat molt bé, que ha tret situacions d'un contra ella i ha estat molt bé, i aquí hi ha gran part de la diferència del partit, crec jo. Però estic molt orgullós de l'equip, com ha lluitat, com ha competit durant els 60 minuts, i hem de seguir així, aquest és el camí.
Una derrota, segons Cuesta, que deixa mal sabor de boca, perquè el joc de les jugadores del Granollers ha estat de qualitat i el marcador mostra una diferència que no s'ajusta del tot a la realitat del partit, amb el resultat final de 23-28. Sentim novament l'entrenador Robert Cuesta.
Una victòria totalment justa per part de l'Atlético Balonmano Elche. L'únic que crec que la diferència ha sigut de massa, no? No crec que hi hagi hagut tanta diferència, no?, com reflexa el marcador.
Ara toca preparar-se pel pròxim partit contra el Replaça Betiona, qui surti amb forces i ànims per recuperar l'essència de la victòria.
Tenim dos entrenos per preparar, recuperar de la millor manera possible, i un altre partit importantíssim per nosaltres.
El partit es jugarà dissabte 4 de novembre a Pamplona a les 6 de la tarda.
Gràcies, Fàtima. I abans d'acabar, un apunt tornant al bàsquet, el que l'ICG Força Lleida, que ahir va guanyar 96-62 en la cinquena jornada de l'Eport a la visita al barri nord del Melilla, ha anunciat aquest mateix migdia un fitxatge, el de l'epivot nord-americà Cameron David Crudwick, procedent del Betis. És el nou fitxatge de l'equip lleidatà, que es troba a mitja taula amb 2 victòries en 5 partits a l'Eport. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela i el Guillem Vicidó del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre.
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Un amor que s'adueñó desatando mis sentidos, anhelando un corazón prohibido. Un amor que me llevó a sentir que a pesar de este vacío pueda hacerme tan feliz. Por ti yo he roto las reglas del amor.
Bona tarda, és dijous 2 de novembre de 2023, que els